Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Us ho avançàvem a primera hora del matí. Educació és incapaç de detectar els casos de racisme a les aules. Així ho admet el propi departament en una licitació a la qual ha tingut accés Ràdio Estel. La unitat de suport a l'alumne en situació de violència es va crear l'abril del 2021. En 3 mesos va atendre 122 casos de violència masclista, 84 casos d'assetjament, 54 de maltractament infantil i adolescent i només un de racisme. Davant d'aquesta situació, Educació accepta que falten eines perquè els docents puguin identificar i detectar el racisme als centres educatius. Per això el departament busca una entitat que formi els professors en discriminació. Sobre això n'hem parlat a la caravana de Ràdio Estel amb el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, que veu el racisme com un problema social que s'hauria d'abordar de forma estructural i implicar la família i el conjunt de la societat.
Però el que hem de començar a veure que és un problema social. I, per tant, les campanyes han de ser una campanya de lluita contra el racisme i fer una pedagogia a nivell de societat, a nivell de família, i això acabarà repercutint en l'escola. Per tant, és una campanya que és molt benvinguda i el que hem de veure és no hem de negar que tenim un problema de racisme i de classisme.
Preguntat per recent acord entre el PSOE i Junts en matèria d'immigració, el síndic opina que Catalunya pot assumir perfectament les competències en aquest àmbit, però puntualitza que no haurien de ser de caràcter restrictiu. I novetats a l'operació Catalunya. La policia contractava falsos advocats i detectius per mirar de trobar informació i imputar polítics com l'expresident Jordi Pujol. Segons explica el portal digital elmón.cat, l'operació es deia Operació Colombo i en principi va ser muntada des de la policia. L'objectiu era investigar internament documents i informació que podien ser usats per la policia. A través de fons reservats es contractaven agents perquè es fessin passar per advocats o detectius. Entre els objectius hi havia els Pujol. Els agents van fer-se passar per falsos lletrats de la família per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes de la família a l'estranger. I l'endemà que els lletrats del Congrés expressessin dubtes sobre si l'amnistia és constitucional perquè la Constitució desautoritza els indults generals, el ministre d'Indústria del Govern espanyol, Jordi Hereu, és favorable a aprovar igualment la llei i diu que és normal que hi pugui haver opinions contradictòries sobre la norma. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Pues yo creo que estamos en un proceso de negociación y hay posturas políticas y también hay dictámenes. Ayer el ministro de Relaciones con las Cortes y Justicia pues expresaba que hay varios dictámenes. Es evidente que estamos en un proceso de aproximación porque tenemos que ir a la aprobación de una ley.
Com qualsevol informe dels lletrats, no és vinculant i correspon als diputats decidir si atenen o no el seu criteri, que és diferent a la dels juristes que han assessorat la majoria plurinacional. I atenció amb aquesta història. 2 nadons van ser intercanviats en un hospital de Logroño i les famílies no se'n van adonar fins més de 15 anys després. El cas es remunta quan 2 nenes van néixer a l'hospital ja desaparegut Sant Millán a Logroño. Ho van fer en poques hores de diferència i amb poc pes totes dues, per això van acabar a la zona d'incubadores. Un error humà va provocar que els bebès acabessin en una família que no era la seva. La confusió es va descobrir el 2021 quan una jutgessa va ordenar una prova d'ADN al suposat pare d'una de les menors perquè no es feia càrrec d'ella. Després es va comprovar que la que es considerava la mare biològica tampoc no ho era. La filla va començar aleshores a investigar el cas que... fins que va descobrir que havia estat intercanviada per un altre nadó. Les 2 afectades van ser indemnitzades amb 850.000 euros. I un apunt cultural abans dels esports, Joan Dausà aconsegueix 2 discs d'or per les cançons Jo mai mai i Una altra manera de viure, que sumen conjuntament més de 70.000 còpies venudes. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Cop de teatre al Rally Dakar, Sebastián Loeb, que a l'etapa d'ahir va retallar distàncies a Carlos Sainz, pateix un problema mecànic i es troba aturat al quilòmetre 132. El madrileny l'ha avançat i eixampla encara més la renda sobre el francès. És líder quan pràcticament acabem de començar l'etapa més dura del final del Rally, l'etapa de les pedres. Sainz és primer, seguit ara mateix de Meuvis i també de Stefan Peter Ancel. En motos, Ross Branch intenta recuperar el temps que va perdre ahir amb el líder Ricky Brabec. De moment, lidera l'etapa a 5 minuts del primer de la general. Porten 292 dels 420 quilòmetres programats per la jornada d'avui. En futbol, avui hem conegut, gràcies a l'acte del partit, que va haver-hi bronca al final del maig de Copa entre Osasuna i Reial Societat. Segons el text del col·legiat, dos membres de l'estaf de l'Osasuna van insultar l'equip arbitral. Malgrat el conjunt navarrès va caure eliminat, podrien produir-se sancions a petició del jutge de competició. I un apunt breu en tenis, és que Carlos Alcaraz ja és a tercera ronda de l'Open d'Austràlia, no ho ha tingut fàcil el murcià, que ha guanyat el primer set, ha cedit el segon, i el tercer s'ha refet i el quart ha confirmat el domini sobre el seu rival Lorenzo Sonego. El marcador 6-4, 6-7, 6-3 i 7-6.
Gràcies, Pol. Això és tot per ara. Els deixem amb la caravana, amb Joan Trias i tot el seu equip. L'actualitat i la informació continua d'aquí una hora al butlletí de les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
6 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Dijous 18 de gener del 2024 encetem nova edició d'On són les dones i ho fem amb unes dades que no haurien de deixar indiferent a ningú. Atenció, perquè segons un estudi fet a mans de la Metic, una de les associacions representants del sector de la indústria digital a Espanya, la presència de dones que treballen en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, més conegudes com a dones TIC a l'Estat, és només del 37,4% i del 30% a Catalunya. Una xifra que no varia des de fa anys i que segueix molt per sota del que es considera normal. Això no és tot. Altres estudis també apunten que una nena amb, per exemple, només 3 anys, pensa que els camps de l'enginyeria són només cosa d'homes. Barreres, estigma, masclisme, desigualtat, digueu-li com vulgueu. El que està clar és que avui les dones TIC ocupen una petitíssima part i percentatge del sector de la tecnologia, de la informació i la comunicació. Avui en volem parlar de tot plegat per intentar entendre el per què en ple segle XXI encara hi ha sectors que pateixen tanta desigualtat. Avui a On són les dones, parlem de dones TIC. I per fer-ho hem convidat a l'Alba Badia, ella és enginyera de tecnologies industrials, presidenta també de l'associació Cosmic Research, i atenció, Premi Donatic Revelació 2023. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també a la Mireia Colina, ella és enginyera de telecomunicacions, màster en tecnologies de seguretat i web, i també fundadora i co-líder de l'associació Women in Aerospace Barcelona, i atenció, també és Premi Donatic Professional 2023. Mireia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Alba, Mireia, primer de tot, enhorabona per el premi. Entenc que és un honor, en el teu cas, Alba, ser el Premi Donatic Revelació 2023 i, en el teu cas, Mireia, ser el Premi Donatic Professional 2023. No em cansaré de dir-ho perquè crec que són premis molt importants i dels que s'ha de parlar. Per tant, expliqueu-nos una miqueta com vau rebre la notícia.
Jo vaig rebre tornant de l'aeroport.
Oh!
Perquè venia d'un congrés a Bremen, que és un congrés europeu d'espai, del sector espacial, en el qual vaig haver d'avançar el vol perquè em van nominar, no sabia que havia guanyat, però sí que em van nominar i vaig dir, doncs mereix la pena. I res, o sigui que realment cansada i tot, però bé, molt bé, amb moltíssima il·lusió. Va ser una sorpresa molt grata i la veritat és que és molt emocionant.
Alba?
En el meu cas va ser un dia impressionant. Sabia que estava nominada, però no creia que guanyés. A més, era el dia abans del meu aniversari i va ser un dels millors regals que he rebut mai, i el millor també va ser poder-ho compartir amb la meva família, que també estava allà.
Clar, tu, Alba, ens deies que no t'ho esperaves. Tu, Mireia, t'esperaves guanyar?
No, i sobretot no m'esperava ni tan sols tenir oportunitats en la categoria professional, perquè hi ha una nominació especial, que és la nominació especial d'Espai, i pensava que potser allà tenia alguna possibilitat, tot i que ha guanyat l'Anna, que és una dona fantàstica, però la veritat és que no m'ho imaginava.
Què significa per vosaltres guanyar, haver rebut un premi com aquest, com a professionals del sector? És important, no?
Home, jo crec que és molt important per donar visibilitat i crear referents. Això és una cosa que realment és un pas més en aquesta lluita a favor de la inspiració i de poder demostrar que es pot treballar d'aquest sector des d'aquí, des de Catalunya. Però jo crec que és sobretot molt important per un mateix, perquè moltes vegades el síndrome de l'impostor existeix a tothom, existeix a persones que estan estudiant, però existeix també a persones que portem 20 anys en el sector, i és un autorreconeixement i un autopremi de dir-te, de tant en tant recorda com et veuen els altres, sobretot en el moment que tens dubtes o tens pors o necessites aquesta empenta, aquest copet a l'esquena de dir ho estàs fent bé.
Alba, de seguida et pregunto tu, però és que la Mireia ha posat sobre la taula un concepte que m'agrada molt, que és el síndrome de l'impostor. Tu l'has patit, aquest síndrome?
Jo el pateixo.
El pateixes?
Sí.
I premis com aquest t'ajuden, no?
Premis com aquest t'ajuden a recordar-te això, no? Que quan tens aquests dubtes de dir és que ho estic fent malament, dius, potser no ho estàs fent tan malament, hi ha aquest síndrome, potser tu l'estàs patint, a reconèixer i identificar aquesta situació i a superar-la, perquè al fi i al cap, o sigui, el síndrome de l'impostor jo crec que és un síndrome que tenim tots i totes, no només les dones, però jo crec que hem d'ajudar i hem de lluitar, reconèixer-ho sobretot per poder decidir què fem amb aquest.
Ara parlaves de les dones, ho heu sentit, aquesta secció es diu On són les dones? Ens preguntem quina és la seva presència en diferents àmbits de la societat. Llavors, tornant als premis, si no tinc entès malament, el novembre es van celebrar aquests premis, que va ser la novena edició, ja, sí, dels Premis Dones TIC. Llavors, Alba, com a dona que formes part del sector de les tecnologies i de la informació i la comunicació, per què és important que existeixin premis com aquests, que premien a les dones?
Doncs estic d'acord amb la Mireia. Primer de tot, és un reconeixement a un mateix, no? I ajuda doncs a posar en perspectiva tot el que fan algunes dones al seu dia a dia, no? I que et fa veure doncs que hi ha sortides i de que hi ha moltes més sortides de les que t'esperaves. I també, en segon lloc, el tema de crear referents, no? Normalment sempre tenim la visió de val, hi ha aquest home que és CEO d'aquesta empresa, hi ha aquest home que fa això, però és que hi ha dones, com la Mireia, que són gent que està al capdavant d'empreses i gent que aporta molt al sector.
Ara parlàveu de referents. Vosaltres teniu dones referents en el món de les TIC?
Sí.
Hi ha moltes dones referents? Costa trobar-les?
Costa trobar-les. De fet, a mi la creació de Women in Aerospace Barcelona és realment el que a mi m'ha ajudat a sortir d'aquesta zona de confort i de començar a conèixer i reconèixer dones del sector.
Clar, Alba, Mireia, les dues, a banda de guanyar aquest guardó, que no és poc, teniu un altre denominador en comú, i és que sou enginyeres. Tu, Alba, ets enginyera de tecnologies industrials, i tu, Mireia, enginyera de telecomunicacions i màster en tecnologies de seguretat i web. Comencem pel principi, perquè els oients us coneixin una miqueta més, i expliqueu-nos en quin moment decidiu dedicar-vos a l'enginyeria. De petites, somiàveu en fer el que esteu fent ara?
Jo, en el meu cas, sempre havia sigut una persona molt curiosa, que m'agradava saber el perquè de les coses, m'agradava veure programes, no?, de com es fabrica això, com es fa l'altre, m'agradava construir coses, però mai m'havia plantejat fer enginyeria. Sempre, en el meu cap, tenia que era una cosa per nois, no? Als nois els agrada molt els cotxes, els agrada molt construir, els agrada molt els coets, i llavors deia, jo què faré allà? Si arribaré el primer dia i no sabré de res, no sabré parlar amb ningú, sentia una mica que faria el ridícul.
Mireia?
Jo, en el meu cas, quan, bueno, la meva època era encara vuitè de IGB, quan havia de triar entre FP i institut, estava entre FP d'electrònica i l'institut, vaig decidir fer l'institut precisament per això, no? Per no trobar-me amb un FP on tot eren nois, i vaig com intentar allargar-ho una mica. Llavors, bueno, vaig... sí que volia, tenia clar que volia una enginyeria, tot i que, per exemple, al meu voltant tothom apostava que jo faria alguna cosa de laboratori, de química, de biologia, això, perquè se'm donava bé. Però jo, per sort, tenia les idees molt clares i a mi m'agradava tot el tema d'enginyeria i, per tant, vaig decidir enginyeria. Quina enginyeria? Vaig decidir-ho a l'últim moment. Però una enginyeria sí que sabia que m'agradava.
Clar, a mi sí que m'interessa molt saber el moment, no?, i tornar al moment en el que decidiu. Em vull dedicar a l'enginyeria? Us vau trobar alguna persona que us va fer el típic comentari, que moltes vegades no ve malícia, no?, que arribem a normalitzar, malauradament, aquests comentaris. Us vau trobar mai amb una persona que us va dir: ostres, però aquest món en el que us voleu posar no és un món d'homes? O algun comentari per l'estil, eh?
A mi, em recordo la meva festa final de curs de l'institut, que una de les meves professores em va dir: però t'imaginava amb una bata blanca.
Uau, una professora, eh?
Una professora. I va ser la que em va dir això, no? I jo em vaig enfadar, pues, li vaig dir: pues, continuo imaginant, perquè no passarà, no? I bueno, a mi m'agradava el món de l'enginyeria, estava entre enginyeria civil i enginyeria de telecomunicacions per la part d'electrònica, i al final vaig fer telecomunicacions i em vaig dedicar a tot altre. Però sí, o sigui, la part d'enginyeria sí que, per això que deia l'Alba, no?, és la curiositat, el saber el perquè de les coses, el saber com estan fetes les coses. Això era una cosa que a mi m'inspirava molt, la curiositat. Però sí que crec que hi ha un desconeixement, i això també abans ho parlàvem amb l'Alba, del concepte de l'enginyeria, de què és l'enginyeria. Si tu tens una persona a prop que t'explica... Els meus fills saben què és una enginyeria, perquè jo els he explicat. Però si, jo crec que hi ha molta gent, i molts nens, i moltes nenes, i molts nois, i moltes noies, que no saben exactament què és una enginyeria. I que jo he tingut converses arran de què, el per què triar una carrera o una altra, i la gent desconeix que una carrera no t'enquadra en una posició. Mm-hmm. I que moltes vegades... per exemple, una enginyeria el que t'ensenya és a la resolució de problemes. Llavors, jo crec que si venguéssim una mica l'enginyeria com una manera de resoldre problemes i de trobar solucions, hi hauria moltes més vocacions, inclús segurament hi hauria moltes més noies.
Clar, és el que deies, no? A mi em dona la sensació que qualsevol o un gran percentatge de les persones que els hi preguntes sobre enginyeria et responen: ostres, això és molt complicat, no sé massa de què va. És una mica d'estigma, no?, que pateix l'enginyeria.
Sí, de fet, jo me'n recordo que quan tens 20 anys i surts de festa i coneixia un noi, moltes vegades no els deia que estudiava. Per aquest síndrome de que a vegades es poden assustar, no?, o sentir inferiors, i això és una cosa que t'hi trobes. A mi m'ha costat moltíssim explicar de què treballo. Però m'ha costat moltíssim perquè per la por de que algú vingués i digués: ai, mira com se la tira, no?, que ai... Que intel·ligent, ai, que és que ets molt intel·ligent, o ai, és que mira que et fas la sàvia, la llesta, o la... I aquests estigmes són perjudicials per nosaltres, perquè si nosaltres no ho expliquem què fem, si nosaltres no ens creiem referents, al final no creem referents per ningú. I això és perjudicial, al fi i al cap, és perjudicial per nosaltres, pel nostre sector i per tothom en general.
A tu, Alba, t'ha passat el que explica la Mireia? És a dir, t'has trobat amb persones que t'han dit: ai, ets enginyera, no entenc massa el que fas.
M'he trobat des del principi gent que potser no creia que seria capaç d'acabar la carrera, no? Sempre em deien: ai, però estàs segura que has pres una bona decisió? Estàs segura? Perquè jo recordo que tu potser no t'agradava aquesta part o no acabaves de ser bona en una altra part... I després també m'ha passat d'anar a llocs i no dir que estudio enginyeria perquè ets com la noia diferent, no? Vas a un grup de noies perquè una amiga t'ha convidat a una festa, qualsevol cosa, arribes i et diuen: ah, i tu què estudies? I dius: enginyeria. I ja la gent et mira diferent, et miren i et diuen: ah, però tu llavors ets molt intel·ligent, no? I dius: bueno, no, sóc normal, l'únic que faig és estudiar el que m'agrada. Llavors, doncs, bueno, com tothom, no?
Això encara us passa a dia d'avui?
Sí.
O hem evolucionat una miqueta com a societat i a poc anem entenent que no és així com ho expliqui?
Jo crec que he evolucionat jo, no la societat. perquè el... no, és veritat, o sigui, clar, jo ara no tinc més 20 anys i a mi, bueno, i els disfruto molt els no 20 anys, saps? Vull dir, amb la seguretat, amb la manera i coses com dic, coses com l'associació, coses com crear comunitat, veure que persones a les quals admires tenen les mateixes pors i les mateixes inseguretats que tu, et fa com voler lluitar contra aquests estereotips i aquests, saps? I com obligar-te a sortir d'aquesta zona de confort. De fet, presentar-me a Premis Dona TIC va ser un obligar-me a mi sortir de la zona de confort, perquè jo no creia que podria ser ni tan sols finalista.
Us heu sentit mai menyspreades per dedicar-vos al que us dediqueu?
Sí, en algunes ocasions no acabes de saber ben bé si és perquè sóc dona, si és perquè sóc jove, o per quina raó, però sí que sovint amb el primer contacte amb les persones, no, doncs a vegades et trobes que dius, val, aquesta persona em sembla que no m'està escoltant o no m'està prenent en sèrio.
Però no pels fet de ser enginyera.
Sí, pel fet... Tu vas a fer la teva feina, no? Saben que ets enginyera, però et miren i diuen algú no em quadra, no? Perquè no és el perfil de persona enginyera.
Sí. Exacte. Sí, això passa molt. De fet, a mi m'agrada... Bueno, a mi m'agrada molt les enginyeres que són guapes, que són tiarres, no? Que són inclús... que físicament són una mica així espectaculars, perquè... O sigui, jo crec que, per exemple, ara l'astronauta que hi ha, la Sara, que és la nova astronauta, és una noia, o sigui, físicament, és espectacular i és, vull dir, i té el cabell tenyit i, saps? Vull dir que és trencar l'estereotip que les enginyeres són noies amb ulleres, tímides, lletges i o sigui, realment no. És que no té res a veure una cosa a l'altra. Hem de trencar estereotips com que els científics van amb bata blanca i que tots els enginyers són friquis i que a tots els enginyers els agrada estar tot el dia darrere l'ordenador. O sigui, jo crec que s'han de trencar estereotips.
I amb premis com aquests, no? Potser a poc a poc estem aconseguint fent-ho. Tornem a les dades. M'agrada posar dades sobre la taula. Ens diuen les dades que el món de les TIC encara és un món d'homes, val? Sense anar més enllà, l'estadística d'estudiants universitaris del curs 2022-2023 que elabora anualment el Ministeri d'Universitats apunta que els àmbits amb més percentatge de dones matriculades són en aquest cas en educació, amb un 78%. Llavors tenim salut i serveis socials amb un 73%. I atenció, perquè pel que fa als àmbits de la informàtica, només consten, per exemple, el 16% de dones matriculades, convertint-se així en l'àmbit amb menys percentatge de dones que s'hi volen dedicar. Per què creieu que encara passa això? Per què l'educació és la carrera per excel·lència de moltes dones i altres carreres com la informàtica queden en un segon pla?
Reprenent el punt que deia abans la Mireia, jo crec que un dels principals problemes és que no s'explica bé què és l'enginyeria. Potser és una de les assignatures que menys fas, no?, durant la primària i la secundària. Jo no recordo haver fet una assignatura que m'expliquessin, vale, què és un enginyer, què és una enginyera. En canvi, hi ha moltes altres assignatures que t'expliquen, no? Professors, doncs, els veus. Salut, també els veus, segurament vas al metge, no?, i coneixes a gent. Però un enginyer, una enginyera, quan el coneixes a la teva vida? Quan estàs en contacte amb la professió? I crec que aquest és un dels problemes.
I jo crec que el problema principal és que les dones ens eduquen i ens... culturalment, a cuidar. Nosaltres som les cuidadores oficials, a tot. O sigui, jo he anat de viatge i a mi em pregunten i els teus fills que els cuida? I han estrenat, i la Samantha Cristoforetti li van fer una entrevista i quan era comandant de l'Estació Espacial Internacional, la primera cosa, una de les primeres preguntes que li van fer va ser i mentre tu estiguis allà, qui cuidarà els teus fills? La resposta és el seu pare.
Per tant, part del problema recau en l'educació, no?
Total.
Canviaríeu el sistema educatiu?
Sí, des de principi. O sigui, jo crec que... Jo tinc fills, jo crec que s'ha de canviar des de P0. O sigui, des de baix de tot.
Clar, sí que és veritat que si comparem aquestes dades que ara posàvem sobre la taula amb les d'altres cursos, veiem que hi ha una millora del percentatge. És veritat, vull dir, no tot és tan negatiu, però tot i això el percentatge és baix, és molt baix. I em dèieu, potser una de les solucions és canviar el sistema educatiu i educar d'una altra manera. Però què creieu que s'ha de fer més perquè en aquest cas les dones del país i també del món tinguin ganes d'estudiar una carrera en l'àmbit de les TIC?
Primer de tot, visibilitzar-les, mostrar que no és algo impossible, que no és algo fet per gent especial, no? És per gent que li agradi, pues, com deia la Mireia, canviar el món, que tingui curiositat per saber què hi ha darrere de les coses, i mostrar que està fet per tothom, mostrant pues, referents, gent que s'hi dedica. També moltes vegades l'enginyeria, no? Penses en enginyers, enginyeres, i penses en gent d'altres països. Amb gent d'Estats Units, l'Elon Musk, i amb gent, no?, que ha triomfat moltíssim i dius, ja, però aquí a casa jo podré menjar d'això, podré triomfar en aquest sector, i crec que també és important posar en relleu pues, tota la gent que hi ha aquí. Tenim perfils boníssims, la Mireia mateix ha treballat pues, per tota Europa, tenim gent als Estats Units que també treballa a les principals empreses, en càrrecs importants, i tenim gent molt bona. Llavors, visibilitzar també que gent d'aquí a casa també pot fer coses molt grans.
Jo crec que és important entendre que, per exemple, les universitats de Catalunya estan fent una feina molt bona. Uh-huh. O sigui, l'educació s'ha de canviar, sí. Hi ha coses que s'han de canviar i hi ha coses que s'han de mantenir. La qualitat de l'educació ha de mantenir-se i millorar. I això es demostra per el que diu l'Alba, no? Hi ha gent que treballa a la NASA, hi ha molta gent que treballa a l'ESA, que és gent catalana. O sigui, és que no hem d'anar gaire més lluny. O sigui, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de Vic, de Lleida, de Manresa, de Sort, de Begur, de qualsevol lloc. I per un altre costat, és jo crec que és el coneixement o intentar transmetre que la responsabilitat de cuidar, de la cura, no és només responsabilitat femenina. I això és un tema que no és només que s'ha de portar a les escoles, sinó que s'ha de fer també a través de les famílies.
Parlàvem de que el sector de les TIC és un sector on hi ha una gran majoria d'homes. Per tant, com a dones que sou i dones que treballeu en aquest sector, us pregunto si és complicat fer-se un lloc en un sector altament dominat per homes. Si s'us ha fet complicat, ha sigut un camí planer, us heu hagut d'esforçar més per demostrar més?
Jo crec que en general les dones ens esforcem més. En general ens autoexigim més. Mhm. I, per exemple, hi ha una cosa que és un missatge que m'agradaria transmetre, i és que una dona un cop ha tingut té família, sobretot una vegada té nens, passa a ser mil vegades més eficient. O sigui, hi ha un preconcepte de que les dones, quan tenim fills, deixem de ser eficients. I és totalment el contrari, perquè deixes de tenir temps morts. Realment, o sigui, si tu vols fer una carrera i al mateix temps vols compaginar amb la família, has de fer salts mortals, perquè se t'exigeix tot. Se t'exigeix ser bona mare, se t'exigeix ser bona professional. Llavors, tu necessites, t'autoexigeixes més i intentes demostrar més. Llavors, et comences a saltar els cafès, els dinars i el que faci falta per millorar i demostrar més. Tenim una tendència a voler demostrar molt més i autoqüestionar-nos coses que jo crec que la majoria, no tots, però la majoria d'homes no ni s'ho plantegen.
Clar, és que tu, Mireia, ens has dit en més d'una ocasió que ets mare.
Sí.
És complicat conciliar?
Sí, és complicat conciliar perquè vols fer-ho al 100% tot. Mm-hmm. I no és fàcil, o sigui, vols dividir-te per tres. Com és difícil tenir més d'un fill? O sigui, en tema, si tu vols tenir... Si jo tinc tres fills, doncs si tu em vols donar la mateixa, lo mateix a tots tres, t'has de multiplicar per tres, perquè els hi vols donar tot. Doncs això és lo mateix. Si tu vols ser mare, professional, amiga, companya i tot, t'has de multiplicar perquè t'autoexigeixes ser el màxim de tot i per tot.
Alba, per exemple, a dia d'avui, a la teva feina, quantes companyes dones tens?
És difícil perquè som una empresa...
Pobre.
És una empresa gran, però així del grup d'enginyers júnior, no?, que hem entrat, pues, màxim en el grup hem arribat a ser dues, de 10 persones.
Dues de 10?
Sí.
Mireia?
Jo no estic millor. De fet, estic pitjor. Nosaltres, del grup que estem ara, crec que de part d'enginyeria d'uns 30 i pico som 3, i de la meva part, que som uns 8, sóc sola.
Uau. Abans us ho preguntava, i ara anem ja una passeta més endavant. Us heu hagut de sentir dir comentaris masclistes o us heu trobat en situacions masclistes en el vostre àmbit laboral per ser dones que treballeu en aquest cas en el sector de les TIC?
L'Alba
fa que sí.
Sí. Sí que m'he trobat, i a més actualment estic dirigint un grup, llavors pues, he tingut rols de responsabilitat acadèmica en aquest cas, perquè és una associació d'estudiants, però sí que a vegades doncs, m'he trobat comentaris no, de ai, per què estàs dirigint tu, o arribes a un lloc i diuen, val, qui és el responsable? I tothom s'aparta, et senyala, i la gent, no, però el responsable.
El, en masculí,
el responsable, jo, no, hola, sóc jo la responsable. Llavors, sí, m'he trobat amb situacions com aquestes, però, per sort, n'he pogut sortir i m'he reforçada.
De seguida vaig amb tu, Mireia, però aquests comentaris amb els que t'has trobat venen per part de dones, d'homes, de dones i homes...
En general, dels dos cantons, d'homes, dones, sí que potser ho notes més quan t'ho diu un home, no? Perquè una dona penses, bueno, entenc que puguis tenir no, aquest plantejament, perquè jo potser també el tindria, però sí, me l'he trobat dels dos cantons. Potser més d'homes?
Però perquè també hi ha més homes.
També.
Llavors la probabilitat és la que
és. És així.
Sí.
A tu, Mireia, t'ha passat?
Ah, sí. Sí, a mi m'ha passat, de tot. Ja m'he trobat en situacions... Jo me'n recordo, per exemple, el meu primer dia de carrera, que el meu professor de física ens va preguntar com és que hi havia tantes dones a la classe que no en tenia perquè no estàvem a casa rentant plats, literalment.
A la universitat,
sí,
això?
Sí, a la universitat, el meu primer dia de carrera.
I, perdona, una cosa, de quants anys estem parlant?
Del 97.
És a dir, fa... 20
espera't, anys.
Que jo soc de
25.
Lletres. 25 anys.
Sí.
Em sembla molt bèstia.
És molt bèstia.
Em sembla molt bèstia.
Però ningú es va aixecar...
És el que t'anava a preguntar.
I ningú va dir res.
No hi va haver reacció?
No. No, però és que, vull dir, érem tots... O sigui, era el nostre primer dia de classe. Potser ara sí que hi hauria algú que revelaria, però en aquells moments no. I en aquells moments hi havia els dos extrems. O sigui, hi havia el professor que t'autoprotegia fins a l'extrem del temps de la versió pujar notes i la versió de que això no ho pots haver fet tu perquè ets una noia. I això m'ho vaig trobar moltes vegades. I llavors, a nivell professional, jo, per exemple, ara estic superbé, estic supercontenta, estic en un ambient jove, estic en un ambient de totalment... No hi ha problemes si ets mare, si ets... Vull dir, superbé. Sí que he vist, sobretot, situacions sobretot de degradació en el moment que ets mare. En el moment que ets mare, gent que tornava de la maternitat i es trobava en un rol més baix, es trobava degradada a nivell de sou, a nivell de situació laboral, a nivell de tasques, a nivell de tot. I això és una cosa que potser és més sutil, vale? I que costa... O sigui, si un et fa un comentari del gènere, és com més fàcil de rebatre. Mm-hmm. Si una persona fa unes accions que són més sutils o són més discretes, tot i que tinguin realment un impacte molt més greu, llavors això. I també m'he vist, per exemple, recentment he sabut d'una persona que l'havien posat com a directora d'una empresa important i al cap de dos mesos l'han degradat pel fet de ser dona perquè el seu jefe no creia que una dona pogués fer aquesta feina.
2024. Jo en aquesta secció, moltes vegades quan pregunto les convidades i no em canso de dir-ho, si han viscut situacions masclistes, la seva resposta és sí, malauradament, i jo després els hi pregunto com s'ha d'actuar. Vosaltres com creieu que s'ha d'actuar? S'ha de callar? S'ha de contestar la persona que et fa un mal comentari? Sé que no teniu la solució, malauradament, i que al final sou víctimes d'aquests comentaris, però vosaltres, a dia d'avui, amb una experiència ja, com creieu que s'ha d'actuar en aquests casos?
Jo crec que se'ls ha de rebatre amb accions.
Amb accions.
En el sentit de que si t'agafa un professor i et diu que no seràs capaç de provar, pues traure la màxima nota possible. Si t'arriba i et degrada com a posició, demostrar-li que realment ets vàlid i que realment ho pots fer molt millor que aquella persona que han posat al teu lloc. Jo crec que això implica que és més feina per nosaltres, eh? Això és totalment d'acord, però només... demostrant lo vàlides i lo bones que som, només així podem fer que la gent cregui en nosaltres.
És l'única via, no? Perquè és molt injust haver de demostrar més que un home, però és potser l'única via. Tu, Alba, què creus?
Jo estic d'acord amb la Mireia, perquè al final rebatre en paraules segurament no faràs que canvi d'opinió aquella persona, si ja té aquell pensament. Llavors, l'única forma de fer-lo canviar d'idea és demostrar-li que s'ha equivocat amb fets. Però sí que és veritat que és injust i que a vegades no entens per què ho fas, no? Però bueno, també t'ajuda a ser millor.
Ja per anar acabant, quin consell els hi donaríeu a una nena petita, per exemple, que comença a veure que es vol dedicar al vostre sector i que potser li fa por o no pren la decisió de fer-ho pel que puguin dir? Quin consell li donaríeu?
Jo li diria que no tingués por, que si de veritat li agrada, vagi cap allà, ho intenti, i si després se n'adona que no li agrada, que no acaba de ser lo seu, doncs quin problema hi ha? Té tota la vida, no? Pot canviar, pot fer una altra cosa, i això, diria que vagi, que lluiti pels seus somnis i que no tingui por.
Això és molt guai, no és tan fàcil, eh? No?
Ja ho sé.
Jo el que li diria, jo potser el consell el donaria a les persones que envolten aquesta nena. Mm-hmm. I és que la sostinguin, que l'animin, que l'ajudin a tirar endavant, que li brindin oportunitats i que l'acompanyin, i que sobretot la respectin, perquè ni totes les dones han de ser enginyeres, ni totes les dones han de ser models, ni tots els homes han de ser, saps? Vull dir, hi ha homes professors i simplement hem de donar informació, educar en el coneixement i en la llibertat.
Gràcies pel vostre testimoni. És que jo encara, Mireia, perdona, potser és poc professional per la meva part, però encara penso en el comentari que et va fer aquell professor quan fa tot just 25 anys. Em dona la sensació que sí, que hem de donar un missatge esperançador, que a poc no anem aconseguint aquesta esperada igualtat, però que potser encara falta molt camí. Alba Badia, enginyera de tecnologies industrials, presidenta de l'associació Cosmic Research i Premi Donatic Revelació 2023. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en un dia com el d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Mireia Colina, enginyera de telecomunicacions, màster en tecnologies de seguretat i web i també fundadora de Women in Aerospace Barcelona i, sobretot, Premi Donatic Professional 2023. Moltíssimes gràcies, Mireia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
De nou, gràcies pel vostre testimoni, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aviat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Efectivament, defensor de l'espècie humana, perquè estava fart ja de la gent que es caga amb la nostra espècie. Sobretot els clients del meu bar. Era horrorós, una cosa, tot el dia igual. L'ésser humà és imbècil, som una plaga, els animals són molt més intel·ligents perquè no contaminen, que jo els deia, aviam, ara resultarà que els animals no contaminen perquè tenen consciència ecològica. Un animal no contamina perquè no en sap. No sap ni plantejar-s'ho, perquè, de fet, el progrés nostre ve que els agrada, Un gat, quan fa una mica de fred a casa, se'n va cap al radiador, El gat, si sapigués fabricar radiadors, se'ls fabricaria. I el gos, quan va en cotxe, de seguida treu el cap a la finestra, aquella cara que fa amb el vent, que no pot ocultar la seva satisfacció.
Reconeixeu aquesta veu? Sí, sí, és ella, el senyor Buigas. La persona que li dona vida és l'humorista Eduard Biosca, però segur que el coneixeu més com a senyor Buigas, un excambrer de bar que ja porta uns quants espectacles a l'esquena i aquests dies el senyor Buigas s'ha proposat deixar de ser tan bocamoll i començar a defensar l'espècie humana. Tot això ho fa en el seu nou espectacle, senyor Buigas, l'eminència humana, que el podem veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 7 d'abril. I avui a la caravana, Eduard Biosca, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Això que sona de fons... Puja, sí. José.
Yeah. No és el Buigas.
És una bona música de bar?
Una bona... De bar?
De bar.
Ah, mira, jo la veritat és que no en tinc ni idea de bars. Això és, no sé... No ets mirant, dius de fer-te un canaquillo i no te'l sabria fer. És que és trist, No sé fer res. Jo, bàsicament, no he estudiat mai res, ni sé fer res. Tinc companys, tinc la Judit Martín a un costat i l'Oriol Cruz a l'altre, que saben fer mil personatges. A més, L'Oriol Cruz, per exemple, quan fa de manetes de persona que arregla coses i tal, diu tots els materials, perquè se'l sap, perquè realment ell és un manetes, i estan documentats. Jo no sé si ho heu fixat, però jo no hi entenc. Soc abstemi, res d'alcohol ni res.
T'ho deuen haver preguntat mil vegades, Eduard, però d'on neix el Buigas?
El Buigas neix de la companyia Poca Conya, que és on estava jo, i bueno, era un espectacle que es deia Humor Sapiens, que buscàvem la vida intel·ligent al planeta Terra. I cada sketch era un lloc on la buscàvem. I un dels llocs on la buscàvem era, doncs, un bar on hi havia un bocamoll que ho sabia tot, o ho deia ell que ho sabia tot. Pues anem a provar aquí, igual aquí la intel·ligència humana està aquí, no? I era un dels llocs. I aquest personatge ja em va agradar, funcionava molt bé aquest sketch, i quan la companyia es va dissoldre i tal, doncs vaig continuar amb aquest personatge, que no es deia Buigas. Uh-huh. Després el va veure el Clapés i ja el va agafar per la ràdio.
La vida és plena de Buigas?
Tots ho som. Tots som bocamolls. Perquè bocamoll, per mi, és una persona que comença a parlar de coses que tampoc no és... que no en sap del tot, no? I nosaltres no... Bueno, el Twitter està... tots estem allà comentant sobre tot i no sabem de res, pràcticament, del que comentem. Però vaja, aviam... està bé. A mi el personatge del bocamoll em va agradar molt perquè és un personatge que és com un Remy Storming, no? que és que tu vas dient tonteries, però clar, de tant en tant, pam, surt una generalitat, encara que sigui per casualitat, no? Però és la manera de que surtin les bones idees. No?
Per això a vegades jo crec que vivim amb el senyor Buigas una espècie de contradicció.
Sí.
Per això a vegades estimem un cert detestable.
Sí. Perquè... No sé si aquesta...
És una mica detestable, senyor Buigas.
Bueno, perquè el Buigas fa el que no podríem fer nosaltres.
Clar.
Per exemple, ja començant per mi, és la meva teràpia com a tímid. I la meva joventut, per mi, va ser una batalla contra la timidesa, no? Vaig guanyar algunes guerres, algunes batalles, però no tota la guerra. I el Buigas fa el que jo no m'atreveixo a fer, no?, moltes coses. I, no, i altres vegades diu tonteries que jo no estic gens d'acord, també, del tanto. Però, bueno, sí, fa allò que ens agradaria fer si no intentéssim ser persones civilitzades.
Suposo que haver estat cambrer durant tants anys no ha estat gent fàcil i, de fet, ens ho deixa clar.
Estava comentant que una de les coses més dures que vaig haver d'aguantar quan el bar el tenia obert és haver d'escoltar els comentaris negatius de la gent que rondina, dels clients que rondinaven, sobretot els que rondinaven per tonteries. Que això, al primer món, està ple, però ple. Era horrorós, tot el dia allà, taladrant-te el cap, que no es podia suportar. Ai, sí, venint cap aquí, m'han caigut les claus, i m'he jupit i m'he tacat el pantaló. I després he agafat el cotxe i la meitat dels semàfors en vermell. T'ho pots creure?
Tots som una mica Buigas i tots som una mica del que es queixa, el Buigas.
Sí. Sobretot, bueno, les queixes tontes del primer món, no? Que, bueno, ens van amargant i, bueno, i jo em rebel·lo bastant contra això. Jo que amb aquest espectacle de l'eminència humana, que ha estrenat el Goya, el que he volgut fer és fer confluir aquest pensament positiu, optimista, que jo en dic optimisme global, O sigui, no és l'optimisme aquest d'autoajuda, de jo seré positiu i haig de creure'm això i ho aconseguiré, no. És pensar realment en dades que malgrat estem molt malament, el món està millor. O sigui, mai hi havia hagut tan poques guerres al món, mai hi havia hagut tan poca fam en el món, i en canvi tenim més por que mai, o sigui... Jo sempre dic que un català de 70 anys és la primera generació de la història de Catalunya que no ha viscut mai una guerra al seu país. És la primera vegada. Uh-huh. I a vegades n'hem viscut dos a la vegada i sempre amb bandolers i grups terroristes i no sé què. I uh-huh. Bueno, però malgrat això, doncs, clar, les telenotícies només ens donen males notícies perquè és el que ens agraden, perquè les bones no tenen audiència. Jo al Twitter tinc una pàgina oberta que és molt bona notícia. I són molt bones notícies. No bones notícies, no, molt bones notícies.
Conseguides, teixa.
No tenen audiència, no les mira ningú. Ningú posa like. Tu poses, doncs, ha hagut un atemptat que han matat a 10 persones i tothom, sí, que greu, tothom comenta i tothom posa... I, en canvi, poses un medicament que ens salvarà, no 10, no, infinites, perquè un nou medicament ja queda per sempre i salvarà infinites vides. O sigui, és més important aquesta notícia i ningú li interessa. Mm. O no se la creu...
És greu, això, més del que sembla.
Home, és trist. És trist perquè molta gent neix i mor pensant que ha deixat un món pitjor i l'ha deixat una mica millor, molt poc millor, potser. Eh? Ell, de jove, ha tingut la il·lusió de transformar-lo totalment i no ho ha aconseguit. Però sí que l'ha deixat una mica millor. I se'n va morint pensant que l'ha deixat pitjor. I ho trobo tristíssim, això.
Sí. Escolta'm, sigui com sigui, senyor Boigas, l'eminència humana, què hi trobarem, si anem al Teatre Goya?
Humor, 100%, Boigas, però amb aquest ingredient més... O sigui, no es trobarà només el que ja escolta a la ràdio, sinó alguna cosa més, una cosa treballada. Jo crec que és impossible sortir de l'espectacle i dir, hòstia, aquest espectacle l'ha fet així en 4 dies. No, es veu molt treball. Per què? Perquè és molt treball acumulat. He acumulat tots els gags que tenia de l'optimisme i tots els gags bons del Boigas, i això ho he fet confluir, i crec que he donat el millor de mi en aquest espectacle. No?
La idea era una mica del que parlàvem ara, del que és el senyor Boigas al cap i a la fi, la idea era posar-nos un mirall davant?
Un mirall davant. Bueno, sí. No. I un mirall que va... Un mirall davant que per molta gent anirà en contracorrent. O sigui... Jo vaig a contra de moltes frases que es diuen de forma així mecànica. Per exemple, la història sempre repeteix, no? És que la història sempre repeteix. Pues, aviam, justament som els únics éssers vius que la història no se'n repeteix, perquè si no hi hauria històries, que la història són canvis, justament, no? Que es repeteixen masses coses, això sí. Però els animals sí que sempre se'ls repeteix la història. Les formigues viuen igual ara que fa 10.000 anys. I com és que nosaltres diem això i ens anem amargant d'aquesta manera quan la història, aviam, ningú ha viscut igual que els... Van canviant la vida constantment, no? La història es repeteix massa, fins que hi ha un dia que deixa de repetir-se i aquell dia precisament és el que fa història, no? I ens anem amargant, i, bueno, i el Boigas això ho explica fent riure, no?
En Boigas, que l'escoltàvem abans, i resumia una mica l'espectacle dient el món és una merda i l'ésser humà és idiota. Aquesta frase resumia la manera de pensar dels clients del meu bar. No cal dir que jo sempre m'hi afegia fins que un dia vaig decidir defensar la meva espècie. Són pessimistes els humans?
Sí. Bueno, saps què passa? Que la part negativa abans ens era molt útil perquè ens anava la vida, no? Perquè si tu t'havies de fixar amb el lleó, no? Amb aquella floreta que era molt bonica. Pues, perquè, si no... Però avui en dia no ens hi va la vida en moltes coses. I després ja no ens surt a compte. I ens ara seguim fixant-nos amb les coses negatives. Per això ens fixem més amb les notícies negatives. I les bones no hi prestem atenció. I són, els diaris. Jo em dedico a recollir-les, però no et criden, no et queden marcades.
De fet, tenim missatge per als pessimistes.
Mireu quina tonteria. Els únics interessats en canviar el món són els pessimistes, perquè els optimistes estan encantats amb el que hi ha. José Saramago, Premi Nobel de Literatura. Aquest home hauria saber molt de literatura i d'inventar-se històries, però de la realitat no en tenia ni idea, eh? Perquè, aviam, no sabia ni què volia dir la paraula optimista. Que dius, home, està al diccionari, mira-ho, home, ets Premi Nobel de Literatura, mira el diccionari. És que, de fet, no fa falta ni mirar-lo, perquè tothom sap la definició d'optimista, tothom ho sap. Què és un optimista? El que veu la gerra de cervesa mig plena i el pessimista mig buida. Ja està! Perquè, clar, si l'optimista és el que la veu mig plena i el pessimista mig buida, aviam, estan veient lo mateix. Quina és la diferència entre optimista i pessimista? Molt fàcil, que l'optimista pensa que la gerra es pot seguir omplint. En canvi, el pessimista creu que s'està buidant. Sense remei, eh? No hi ha res a fer, eh? Perquè està esquerrada per sota. I vostès, qui creuen que pot canviar el món? Els que creuen que és possible canviar-lo o els que pensen que és impossible? Només els optimistes poden canviar el món! Només ells! I no tots, el Tato, Jo no, per exemple. Perquè em fa mandra canviar-lo. Jo sóc més d'animar els optimistes perquè ho facin. Vinga, optimistes, a canviar el món. Guanyarem!
És boníssim perquè agafes una anècdota tan tonta com la gerra mig plena o mig buida i, de fet, la línia de l'aigua exactament, o de cervesa, està exactament al mateix lloc.
Sí. O sigui, és una discussió absurda, no? Està discutint si està mig plena o mig buida. És absurd totalment perquè, justament, que estigui mig plena comporta que estigui mig buida. I, bueno, sempre, els optimistes sempre ens diuen que nosaltres ja estem encantats amb el que ja som conformistes, i la gent confon conformisme amb optimisme. I no té res a veure. Per exemple, el Mandela... Si tu veus la pel·lícula del Mandela, sí. La pel·lícula, no me'n recordo com se'n diu,
Invictus.
Es podria, si tu te la mires, es podria titular perfectament el gran optimista. Perfectament. És un tio que surt sempre després davant, de la guerra, després de la presó, el tio és un optimisme total. O sigui, total. Tu creus que era conformista? El Mandela?
No.
Era
precisament conformista, no.
Era optimista i inconformista. Per tant, no té res a veure ser optimista amb ser conformista.
Tu ets optimista, eh?
Sí.
Per què?
No.
Jo m'he trobat, jo soc malalt, eh? O sigui, jo vaig subratllo coses optimistes dels mitjans de comunicació. M'he trobat subratllant una cosa optimista d'un terratrèmol de la Xina. Perquè et posava, això fa uns anys, que per primera vegada l'estat xinès doncs es preocupava per les víctimes i actuava. Pues perquè abans passava olímpicament, si hi havia una catàstrofe natural, era problema de la població, diguem, no? Uh-huh. I aquí veig l'evolució. O sigui, no em deixo desanimar pel malament que estem, sinó que veig que abans estàvem pitjor i que hi ha una evolució. No?
Escolta, Eduard, sempre pregunto com està anant el teatre. Suposo que el Teatre Goya està anant genial, perquè a més heu prorrogat funcions fins al 7 d'abril.
Sí. I espero, tal com va, doncs aniré fent...
Sí?
L'objectiu és anar fent una al mes, una funció al mes, i anar a mesura que vagi venint gent, anar fent.
El senyor Buigas, per allò que parlàvem abans, que és una mica un personatge una mica odiós, però que tots estimem, que és una controvèrsia molt gran... És una mica el torrente català,
sí,
en aquest sentit.
Sí, el que passa que jo justament l'he volgut fer evolucionar. Ara, per exemple, ja li he tret el palillo, li he tret el flequillo. Que...
Ara, el fet és excambrer.
Sí, excambrer.
Per què això?
Tan català perquè és una eminència humana i l'assessor d'imatge que té ara. Té l'assessor d'imatge. Allò ho explico al principi de l'espectacle. Per cert, aquests vídeos que he fet per promocionar l'espectacle no són de l'espectacle. Sí.
No són de l'espectacle,
Allò no surt de l'espectacle. No,
boníssim.
No. He pogut, per no cremar l'espectacle, he fet vídeos sobre el mateix tema, però considero que en el vídeo queda bé una cosa i en l'espectacle queda bé una altra. El teatre és una cosa i el vídeo una altra.
Et proposo un joc, Eduard. Podem saludar el senyor Buigas?
Sí, està fora.
Està fora.
Que entri.
Que entri el senyor Buigas. Que entri el senyor Buigas, sisplau.
Espera't, que entrarà... Senyor Buigas, mira'l, ja és aquí. A veure si ens en surt...
Ja sabia que se m'avisaria.
Si ens en surt... Ho sabia, eh? Senyor Buigas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Que t'ha fotut un rotllo, no, Eduard?
No, però sempre molt simpàtic, Eduard,
sí, no? Sí, simpàtic, no? Però se'l fa sus rotllos de l'optimisme i aquestes coses. Està igual.
Vostè és optimista, també, eh?
Bueno, aviam, jo sóc optimista per defensa pròpia. Perquè ja estava... Perquè m'estava... Els comentaris dels meus clients m'estaven enfonsant a la misèria, saps què vull dir? Allò ja no es podia suportar. Comentaris... Perquè pensa una cosa, jo quan vaig... Aviam, la gent en general és negativa, però davant de la barra un bar, i després haver-se fotut un cunyac igualit, que és el que servia jo, és per suïcidar-se, eh? T'ho dic ara. Clar, I més aquella època que no hi havia Twitter. Que jo vaig obrir el bar, no hi havia Twitter. Per tant, la gent no tenia més remei que abocar la seva frustració a la barra un bar o al futbol. Saps? Ara imagina't tu tots els comentaris d'aquests de merda que hi ha a Twitter, d'aquesta mala llet que hi ha, haver-la d'aguantar tu a viva veu.
Però li agrada Twitter.
Sí. Ah. No, però clar... No, perquè Twitter està bé, perquè tu, si tu sents algú que està dient el nom del porc, vale? Estàs llegint algú que està... Doncs pares de llegir, ja està. O el bloqueges. Ara, al bar, no. Al bar, tu sents un tio que està dient el nom del porc i tens la cara del porc allà, eh?
Clar.
Que et mira, eh?
Clar.
O sigui, que la gent quan rondina és lletja, eh? T'ho dic ara.
Tu venia a insultar la gent. Eh? Escolti'm, senyor Buigas.
No, aviam, quan et fas una foto, no rondines. Somrius, no? Doncs ja està, perquè ets més guapo.
Senyor Buigas, li proposo un joc. Sí. Vostè que està entrat de l'actualitat, jo li dic dues notícies i vostè me les comenta.
Vale.
La primera l'hem dit aquest matí, que és que un jove català necessita destinar més del 100% del seu salari net mensual si vol pagar ell sol tot un lloguer.
Sí, bueno, això és trist perquè el pis és més barat que mai.
Com més barat?
Fer un pis, avui en dia, és més barat que mai. Però clar, si vas encarint el terra, diguem, el sol...
Clar.
Aviam, abans havien de fer amb un pic i pala, saps? Sí. Allò era caríssim. Ara és més barat que mai. Aviam, hem de plantejar qui ens està fotent els calés aquí.
Qui ens els està
fotent? El pis... És més barat que mai. Penseu una miqueta. S'estan fotent els calés. Home, amb grues i tot plegat, és més barat que no pas fotre amb un carretó
abans.
Però
no és veritat, aquí té raó. Quan té raó s'ha de dir.
Sí.
El que puges al sol, eh?
Eh?
El que puges al sol. Sí, els bancs no... Res a veure aquí.
Eh?
Dic, els bancs res a veure aquí.
Potser sí, no sé.
Fotem amb merders, tampoc, eh?
No.
Val. Anem a una altra. Detecten el forat negre... Això li agrada més a vostè. Detecten el forat negre més antic mai vist... que devora la seva galàxia anfitriona.
Saps què és un forat negre, no?
Em fa patir ara, eh?
No. Un forat negre és un planeta que té tanta massa, tanta gravetat,
que ni la llum pot marxar d'allà. O sigui, la llum pesa i queda no pot rebotar. Quan va la llum amb un lloc, saps?
Sí, sí,
de la gravetat que hi ha. Sí, tu, el martiri de la llum. Això, ara, això, en sèrio, eh?
El martiri de la llum, eh?
Sí, sí, el martiri de la llum. Passa malament, la llum.
Bona ràdio, per dir això, també. Senyor Buigas, gràcies, eh?
Vagi bé.
Torni a dur, ara, ja.
Vinga.
Rato. Pugem, pugem la música. Perquè ja torna a ser nosaltres l'Eduard. Eduard, el Buigas fa una mica d'humor absurd? O és totalment humor absurd?
No, totalment no. No, fa... Jo, a mi m'agrada fer humor de tot tipus, eh? Sí, humor negre, humor blanc, o tant verd... normalment no em fico en política, però ha de ser, després tinc problemes, però vull dir que m'agraden tots els tipus d'humor. Jo, a mi em va agradar molt la definició que em va fer el Juan Carlos Ortega, que és un gran humorista, que em va dir, diu, el Buigas, diu, si bajara un extraterrestre, le daría la razón. Me gusta, diu, por eso.
Segurament.
Per què? Perquè forma una lògica que dius, hosti, pues té raó. No la té, moltes vegades, no? Però dona la sensació que la tingui.
Clar,
i tu argumenta, això m'encanta. Quan no té raó i tu argumenta i sembla que tingui raó, m'encanta.
Ara em deies, a vegades el Buigas m'ha fotut amb problemes. És fàcil ser humorista a Catalunya?
Bueno, més que Dinamarca, sí. Més que Suècia o... i molt similar a Turquia, diguem. No, bueno, aviam, escolta, que això s'emprenyen.
Sí.
Però després ells mateixos, quan a l'estat espanyol, que s'emprenya i tal, quan va fer la llista, va dir, no, bé, pel tanto, que estem entre els 20 millors del món, no sé què, dels països, tal, però tu miraves i estàvem entre els... Era el 23, per exemple, estàvem a 23 de Dinamarca. Però a 4 de Turquia. O sigui, que ells mateixos ja reconeixien que estaven més a prop de Turquia que de Dinamarca, ells mateixos amb les seves dades. No, però, bueno, com més avanci un país, més llibertat d'expressió hi haurà.
Parlant de llibertat d'expressió, Eduard, vas haver d'anar a declarar per unes declaracions del senyor Buigas sobre l'1 d'octubre.
Que no vaig tenir nassos d'anar-hi disfressat.
Això t'anava a preguntar.
Sí?
Tu vas pensar?
Sí, ho vaig pensar, però vaig acollonir.
Però sí que li vas dir al jutge, això no ho he dit jo, això ho ha dit el senyor Buigas.
Clar, bueno...
No, això ho vas dir. Com es va quedar el jutge?
Home, jo vaig dir que allò era una idiotesa molt gran. O sigui, és com portar a judici un actor que fa de Hitler en una pel·lícula. O sigui, és l'estupidesa més gran que pot haver a la humanitat, pràcticament.
I així va quedar molt clar,
eh? No es pot ser més burro. Jo crec que no és superable, tio, més burro que això. I que hagi estudiat tant per arribar... Això realment és molt greu, eh?
Et vas espantar, però, a l'hora de fer humor?
No, al contrari, vaig fer-ho més. Jo vaig estar... Ens vam estar, bueno, fins fa poc, perquè ara ja es fa pesat i tot, però hem parlat de les rates i d'això com mai. I insisteixo, el Buigas no s'hi ficava pràcticament en política. No era un personatge de política. I s'hi ficava poc, però després s'hi va ficar molt. De fet, després es va fer INDP, diguem. El Buigas no ho era, d'INDP. Els INDP són altres personatges, no?, a dins de la versió, i s'hi va fer per tocar els nassos.
Què passa més, Eduard? Et censures o et censuren més?
Aviam, dintre de la censura... Hi ha també això que a vegades es queixen alguns humoristes de que hi ha masses coses políticament incorrectes i no sé què, que avui en dia no es pot fer res. Jo crec que és una queixa... Bueno, és la queixa de... Com que avui en dia les coses s'han de fer millor, fer les coses bé requereix més feina. Fer-les malament és més fàcil. Després ens estem queixant de que ara tenim més feina perquè les hem de fer més bé. Però saps què vull dir? Jo ja m'està bé, hi ha coses que... Però també no hem de perdre l'objectiu que és la igualtat. Per exemple, amb el feminisme, amb les dones i tal, jo estic d'acord, avui en dia, després de tot el que ha passat amb les dones, que han estat discriminades i encara ho estan, doncs mirar de no fer molta broma sobre això, perquè sempre és la persona, el col·lectiu dèbil i tot plegat. Però, o el col·lectiu reprimit, vaja. Però... L'objectiu ha de ser poder riure també de les dones i dels homes, o sigui, la igualtat, eh? O sigui, això és una cosa momentània, però després ha de ser igualitari, i riure d'una cosa i de l'altra.
Has tingut mai una crisi d'humor?
Una crisi d'humor? Bueno, hi ha moments que... Hi ha dies que, clar, vas allà a la ràdio i dius, hòstia, no, avui no tinc cap mena... O sigui, vegades que jo he pensat, a mig programa, que ja se m'ha acabat la gràcia...
No t'ho pots... ha passat, sí?
Bueno, però moltíssimes vegades, moltíssimes. O sigui, hi ha un moment del programa que van dient coses, no s'ha tocat res, no s'ha tocat res. Una mica, em sento una mica com el de centre de futbol, que saps que agafen aquestes crisis que no fan gols i tal. Però és una mica igual, hòstia, jo pots dir que ja m'he fotut gran, ja no tinc gràcia, no tinc gràcia. I després, de cap de... dius una de... que està bé, i oh, ja està, després ja et sents una altra vegada, que ets el més graciós del món.
De voler que duri molts anys, eh? Però fins quan tindrem, senyor Boigues? T'ho has plantejat?
Jo què sé.
No saps, eh?
No, home, jo què sé. Això.
No has dit, hòstia, és que si arribo aquí, ja ho tindré tot fet.
Sí, és bo. Jo, no sé, jo... sí que m'he plantejat deixar-lo o no deixar-lo i he optat per no deixar-lo i fer-lo evolucionar, el personatge. Mm-hmm. L'he apropat una mica a mi, per dir alguna cosa. I crec que amb aquest personatge puc fer tot. I són molts... Jo és que em sento molt humorista i molt poc actor, d'acord? ¿vale? Mm-hmm. Tot i que haig de fer molt de to en l'espectacle, que faig bastant de to, però em sento una mica això, una mica com... Aviam, ara no és que em compari amb ells, perquè vaig a comparar amb algú que la gent conegui. Mm-hmm. No? Vull dir que sóc més Gila que no pas un actor com la Sardà, no? l'actriu. La Sardà era supercompleta, feia mil personatges. I Gila només feia Gila. Clar. O l'Eugenio. L'Eugenio era un humorista superlimitat, però allò ho feia collonut.
On sí que et tindrem és fins al 7 d'abril al Teatre Goya amb senyor Boigues, l'eminència humana d'Eduard Biosca. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bé.